I comencem parlant de Leo Messi, que ja ha marxat cap a París, on avui espera rebre per sisena vegada la pilota d'or que acredita el millor jugador del món de l'any. Si ho aconsegueix, desempatarà amb Cristiano Ronaldo, que també en té 5, com Messi. L'acte organitzat per la revista France Football es farà aquest vespre a la capital francesa, on ara ja podem saludar el nostre enviat especial Jordi Grau. Bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda a tots.
El defensa Virgil van Dijk del Liverpool és el principal rival del blaugrana Messi. Has detectat algun detall sobre qui serà el guanyador del premi? Tothom dona per fet que serà Leo Messi.
Jo crec que si no és Leo Messi, fins i tot hi hauria un daltabaix, perquè segur que tots heu pogut veure publicats fins i tot resultats que s'han filtrat, alguns mitjans de comunicació que han confirmat que Leo Messi sí o sí guanyarà aquesta sisena pilota d'or, com bé deies, desempatant amb Cristiano Ronaldo, ara just quan fa 10 anys que el crac argentí del Barça va guanyar la primera pilota d'or, un premi que no guanya des del 2015. Ara mateix l'expedició del Barça vola des de l'aeroport del Prat en un vol privat, on hi és Messi, també Ter Stegen, Frenkie de Jong i Griezmann. No hi és la futbolista Lique Martins, que lesionada ha preferit seguir amb el seu procés de recuperació a la ciutat esportiva Joan Gamper. Hi és també el president, Josep Maria Bartomeu, i alguns directius, com també el CEO Òscar Grau, el secretari tècnic Eric Vidal i el responsable de relacions institucionals Guillermo Amor.
Doncs és l'expedició del Barça que, òbviament, ja denota que hi ha molta confiança que Leo Messi guanyi la seva sisena pilota d'or. Aquest és un dels premis que s'entreguen aquest vespre, Jordi, però perquè també es dona la pilota d'or per la millor jugadora, el trofeu Raymond Kopa al millor jugador sub-21 i el trofeu Yashin al millor porter.
Exactament. Comencem per les noies, on la gran protagonista, on la gran favorita en aquest cas, és la nord-americana Megan Rapinoe, recent campiona del Mundial Femení. Pel que fa als porters, el premi Yashin, el gran candidat és el porter del Liverpool, Alison Becker, i pel que fa al trofeu Copa, que premia el millor futbolista sub-21 de l'any, Mbappé, el futbolista de l'Atlètic de Madrid, João Félix, i el que ara juga a la Juventus, Matthijs de Ligt, però que va fer una gran temporada amb l'Ajax, són els grans candidats a aconseguir aquests altres premis. Deixa'm dir que la cerimònia es farà al Teatre du Châtelet de París, que començarà a partir de 8:45 del vespre, que es podrà seguir en directe a través del canal Esport 3 i que, Òscar, ara mateix està una mica tot potes en l'aire, perquè fins i tot fa uns instants encara no havien ni col·locat la catifa vermella per on desfilarà el bo i millor del futbol europeu d'aquest 2019.
Vaja, no t'han posat la catifa vermella per tu, Jordi?
Estan a punt d'acabar d'instal·lar-la. A veure si el Telenotícies migdia ja la podem ensenyar, Òscar.
Molt bé, doncs estarem pendents de tot plegat. Jordi, gràcies, bona tarda.
A vosaltres, bona tarda.
Doncs Leo Messi, que serà protagonista aquest vespre, tot apunta amb la seva sisena pilota d'or, el jugador de tota la història que més pilotes d'or haurà guanyat. Ara mateix està empatat en 5 amb Cristiano Ronaldo. Tot això després que el Barça hagi salvat amb molt bona nota una setmana que es presentava com a molt complicada. Va guanyar el Borussia de Dortmund a la Lliga de Campions i es va classificar com a primer del seu grup als vuitens de final. I ahir va guanyar l'Atlètic de Madrid al Wanda Metropolitano i es manté també com el líder de la Lliga, empatat això sí a punts amb el Madrid. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Ahir al Wanda, una vegada més, els pilars del Barça van ser Marc-André Ter Stegen a la porteria i Leo Messi a la davantera, marcant l'únic gol del partit.
Al minut 86, en una contra en la qual s'ajuda de Suárez per tot sol i malgrat altres opcions, decideix acabar, sumar els 3 punts, recuperar el lideratge i deixar l'equip del Xolo a 6 punts del Barça de Valverde.
Cuando un jugador tiene fortaleza porque corre, pero al mismo tiempo tiene técnica suficiente, y claro, en esas situaciones Leo es infalible, porque no solo es por lo que él puede terminar, sino porque cuando corre tiene el radar abierto y sabe dónde tiene que hacer el mejor pase. Se le abren todo el mundo cuando está él corriendo con la pelota, empieza a tirarle desmarques y entonces él decide o se la pasa a uno, se la pasa a la derecha, a la izquierda o en este caso hace el terminar la jugada.
Un Valverde que va sortir amb l'11 previsible, amb permís del mig del camp, Artur va tornar a la titularitat i Rakitic va encadenar 2 partits seguits jugant d'inici ahir, però com a mig centre.
Lo que quiero es disfrutar, estar en el campo y bueno, ayudar a mi equipo, sinceramente. Claro, eso si no puede ser, se siente uno mal, ¿no? De todo. Pero bueno, para mí es lo más importante eso, intentar dar la vuelta a esta situación y a toda esa parte de que si uno se siente mal o triste o lo que sea, ya lo dejamos detrás, ¿no?
Messi davant, l'equip més compacte i equilibrat al mig, i Ter Stegen, de nou, salvador al darrere. 2 aturades brillants amb el 0-0 al marcador van subratllar novament el paper del porter alemany del Barça.
La primera, creo, pero bueno, nosotros nos hemos puesto a defender de vez en cuando hacía falta y bueno, esas son cosas que pasan, ¿no? Esta es la fortaleza que tiene el Atleti y bueno, nosotros hemos luchado hasta el final para lograr algo.
I Piqué, quan faltava poc pel final, va deixar el camp lesionat un cop al genoll després d'una entrada a Vitolo que, en principi, no ha de suposar cap absència els propers dies.
I ara toca parlar de l'Espanyol, que viu un moment més que complicat. Les dades negatives s'acumulen. És a la zona de descens, no ha guanyat cap partit de Lliga a casa, és l'equip més golejat de primera, el pròxim partit és al camp del Madrid, al Bernabéu, i potser el pitjor de tot, les sensacions i l'ambient al club blanquiblau no respiren cap mena d'optimisme. Sant Adrià, Udal Serra, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
La derrota d'ahir ha comportat alguna reacció, alguna conseqüència?
Doncs mira, avui n'ha parlat el capità de l'equip, Javi López, per bé que ara mateix està lesionat i no pot jugar i que ha tingut molt pocs minuts aquesta temporada, comparat amb altres jugadors. Ha estat ell qui ha sortit a parlar en nom de la plantilla sobre la situació que viu l'equip. Sobre les crítiques llançades ahir per Pablo Machín cap als jugadors, diu que no les vol entrar a valorar. I això sí, ha deixat ben clar que la culpabilitat en situacions com aquesta ha de ser repartida i és de tots.
Yo estoy aquí para hablar de la situación del equipo, para preguntarme, pero no voy a entrar a valorar las palabras del míster ni de nadie.
D'altra banda, sobre la situació, ha reconegut que estan dolguts, que l'estat anímic doncs no és alt, però que no permetran, perquè hem viscut situacions també complicades els últims anys, que ningú rendeixi el vestidor.
No vamos a permitirlo, ¿no? Ahí no vamos a permitirlo dentro del vestuario, que nadie se rinda. Es que no vamos a permitirlo, esto que quede claro, ¿no? Yo creo que tenemos 119 años de historia, los jugadores que llevamos aquí más tiempo somos los encargados de trasladárselo a los demás y después de 119 años de historia, que un perico nunca se ha rendido, un perico nunca se rinde, y esto es lo que tenemos que dejar claro.
Javi López ha afegit que no li troben una explicació per què estan tan malament, especialment a casa, perquè dels 9 punts que ha sumat fins ara l'Espanyol, 8 els ha aconseguit lluny de Cornellà al Prat. Mentrestant, el president i propietari de l'entitat, Chen Yanchen, té previst la seva arribada dilluns de la setmana que ve a Barcelona, el dia abans de la Junta General d'Accionistes. Es quedarà a Barcelona aproximadament durant una setmana i aquí es podria acabar de decidir la inversió que farà el club en aquest mercat d'hivern, que segur que n'hi haurà.
L'altra cara de la moneda la vivim a la segona divisió, on el Girona manté viu l'efecte Pep Lluís Martí. L'equip gironí no ha perdut cap partit des que Martí n'és l'entrenador i, després de l'empat al camp del Saragossa, ahir es manté a la zona de promoció a primera, tot i que ara a 4 punts de l'ascens directe. Girona, Eduard Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Almeria és el segon, l'Osca el tercer i el Fuenlabrada el quart. Tots tres van guanyar i, per tant, el lloc de ascens directe estan ara a 4 punts. Però va perdre el líder, el Cádiz, que tot i això encara es manté a una distància important. 11 punts, 4 partits. Haver guanyat un punt al camp del rival directe com el Saragossa pels optimistes o haver-ne perdut dos després d'un 0-2 pels pessimistes, resultat que permet al Girona mantenir-se en promoció en una zona amb molt de trànsit, 8 equips en només 3 punts de diferència. Encara falten 3 jornades per acabar la primera volta a segona divisió i el central Pedro Alcalá s'apunta a la teoria de Simeone.
La quinta jornada sin perder y seguir sumando, que es lo importante. Al final, ganar, empatar, estamos con la segunda división, que es muy, muy difícil. Y siempre que no vayas perdiendo, pues vas sumando y eso es lo importante. Claro, es que lleváis mucho tiempo de saber que la segunda división es muy, muy larga y queda mucho todavía, así que hay que ir, como dice el Cholo, la frase mítica, partido a partido y no pensar en nada más allá del siguiente partido.
De moment, amb Martí a la banqueta ja són 5 jornades consecutives sense perdre, amb 3 victòries i 3 empats. El pròxim partit del Girona serà diumenge al migdia contra el Lugo a Montilivi.
I acabarem de segona divisió. El Tenerife ha anunciat que Rubén Baraja és el seu nou entrenador fins al final de temporada. I encara en futbol, avui s'ha presentat a Barcelona una cursa que té com a principal objectiu recaptar fons per lluitar contra el càncer. I en aquest acte hi han participat algunes jugadores i alguns jugadors del Barça i de l'Espanyol, entre ells Riqui Puig, que ha valorat les declaracions que va fer fa uns dies Patrick Kluivert, en què demanava que havia de marxar cedit. Una opció, aquesta de marxar cedit, que Riqui Puig no es planteja.
Bueno, yo en todo momento he dicho siempre que me quiero tirar el Barça. Es verdad que, como he dicho, pues hay mucha gente arriba y pues las oportunidades están un poco caras, pero yo pues de momento no me planteo salir del club y se está muy bien en Barcelona y tengo la familia y de momento pues me voy a quedar aquí.
Parlem ara de motor, perquè el Mundial de Fórmula 1 ha tancat la temporada amb una nova victòria de Lewis Hamilton al Gran Premi d'Abu Dhabi, on arribava ja com a campió matemàtic. Montserrat Raya, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui però volem fer una comparativa entre el campió del món de Fórmula 1, Lewis Hamilton, i el campió del món de MotoGP, Marc Márquez, per valorar amb totes les dades qui ha estat el millor aquesta temporada.
Per nombre de victòries al Mundial, Marc Márquez ha aconseguit 12 triomfs de 19 curses, per tant un 63%, mentre que Hamilton ha firmat 11 victòries de 21 curses, cosa que suposa un 52%. De fet, el pilot de Cervera ha fet sempre primer o segon, excepte als Estats Units, on no va puntuar per una caiguda. En nombre de punts, Márquez n'ha sumat 420 en 19 curses i té el segon classificat, Andrea Dovizioso, a 151 punts. Mentrestant, Hamilton ha aconseguit menys punts, 413, tot i que el Mundial de Fórmula 1 ha disputat dues curses més, i té el segon, el seu company a Mercedes, Valtteri Bottas, a 87 punts. I pel que fa a pole positions, Márquez també és millor. Ha sortit 10 vegades el primer a la cursa, mentre que Hamilton ha fet 5 poles aquesta temporada. Sí, com sigui, el domini de Hamilton al Mundial de Fórmula 1 s'ha tornat a confirmar aquesta temporada i fins i tot rebia elogis del cap de Ferrari, Mattia Binotto, que va dir que els podria fer feliços a l'escuderia italiana que Hamilton estigui lliure el 2021. El britànic de Mercedes es mostrava sorprès.
Crec que és la primera floreta que m'envia Ferrari en 13 anys.
Perquè els estàs guanyant.
No recordo que mai m'haguessin mencionat. Gràcies, em prenc nota, però no vol dir res això, només són paraules. Però sí, els ha costat força anys reconèixer-me els mèrits. N'estic agraït.
Qui deia els estàs guanyant era el pilot de Red Bull, Max Verstappen, que hi va acabar segon i acompanyava Hamilton a la roda de premsa. Hamilton i Marc Márquez comparteixen el fet que són exacampions del món. El pilot de Mercedes, de 34 anys, es troba només un d'igualar Michael Schumacher, que amb 7 mundials és quin ha guanyat més a la Fórmula 1. Però Marc Márquez, amb 26 anys, pot tenir un recorregut més llarg al Mundial de MotoGP si continua la seva evolució com fins ara.
Parlem un moment de golf perquè Pablo Larrazábal ha guanyat el cinquè títol de la seva carrera a Sud-àfrica. Després de 4 anys de sequera, el golfista de Barcelona s'ha imposat, a més, tot i tenir problemes físics. Pol Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda, sí, i és que el mateix Larrazábal confessava ja amb el títol a les mans que es va llevar amb butllofes als peus i no tenia gaire clar si podia competir, fins i tot caminar. El de Barcelona se sentia sorprès d'haver-se recuperat en tan poc temps.
Muy contento, ha sido un día muy, muy duro. Esta mañana cuando me he despertado no podía andar, me ponía los zapatos de golf, no podía ni ir al buggy, ha sido tremendo. Después, bueno, he ido al putting green y desde el buggy al putting green tampoco podía ir. Y los fisios de aquí del Sunshine Tour han hecho un trabajo espectacular para que pueda andar 18 hoyos.
Descalç o no, el català va acabar amb la sequera de títols. Una victòria ajustada i decidida en el tram final. La primera de la temporada al circuit europeu, malgrat tenir lloc a Sud-àfrica. Disputar proves fora del continent és habitual en el calendari del circuit europeu. En tot cas, la victòria per al de Barcelona li suposa guanyar 100 posicions al rànquing mundial.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Parlem ara de la Lliga ACB de bàsquet. Aquest cap de setmana el Barça ha guanyat i això li ha servit per atrapar el Madrid al capdavant de la classificació. El Baxi Manresa també va aconseguir la victòria, però sense cap mena de dubte, el Joventut de Badalona és ara mateix l'equip de moda en aquesta Lliga ACB. I és que després de començar la Lliga perdent els 4 primers partits, ahir va sumar davant del Bilbao la seva 7ª victòria consecutiva. Jordi Turia, bona tarda.
Bona tarda.
Una ratxa que Badalona feia ja uns quants anys que no aconseguien.
Concretament des de feia 11 temporades, quan la 2008-2009 amb Sito Alonso a la banqueta també va encadenar 7 triomfs consecutius. Fa menys anys enrere, amb Salva Maldonado com a tècnic, van sumar 6 partits seguits, a un d'igualar la marca del 2009. Pel capità Albert Ventura, té molt de mèrit sumar 7 victòries seguides en una lliga tan competitiva com és l'ACB.
La veritat és que sembla fàcil dir-ho, però fer-ho és molt i molt difícil. Crec que és una de les millors ratxes dels últims temps de la penya, inclús dels equips de l'ACB. Estem molt contents. Ja et dic, no, vam començar habitatius, però ara estem molt i molt bé. Bueno, jo crec que la definició és com un equip, estem jugant tots molt bé, i bueno, sumant, aviam fins on arribem.
Els 7 triomfs consecutius també suposen la segona millor ratxa de la temporada, per darrere només de la del Madrid, que va sumar 8 victòries seguides a l'inici del campionat. Diumenge que ve, a Vitoria, la penya té l'opció d'igualar aquesta marca.
però com hem dit, la jornada també va ser bona pel Barça, que va guanyar de 32 punts al Tenerife i s'ha situat co-líder empatat amb el Madrid, que havia perdut a Saragossa. I a més, el Baxi Manresa va aconseguir un triomf molt valuós, guanyant a casa el Múrcia per 93-92. A la Lliga Femenina, nova victòria de l'Uni Girona, que es manté líder, mentre que el Cadí la Seu va perdre d'un punt a casa amb el Guipúscoa i ara és el sisè. I no deixem de parlar de bàsquet, perquè avui l'Ajuntament de Badalona donarà resposta al recurs presentat divendres pel Sant Josep de Badalona. El club ha mostrat la voluntat de regularitzar la seva situació administrativa per evitar el tancament de la seva pista, el centre parroquial.
Sí, el pavelló s'havia de tancar dissabte, però aquest recurs del club, estimat per l'Ajuntament, ha aturat tots els procediments. Avui, el consistori ha de donar resposta a la petició del Sant Josep. El que sabem fins ara és que el club va emetre un comunicat divendres on assegurava que, amb aquest recurs, es treien de sobre l'amenaça d'un tancament proper. Per tant, creuen que no hauran de marxar, com a mínim, de manera immediata. En el mateix comunicat també s'anunciava que es treballarà conjuntament amb l'Ajuntament per trobar una solució a llarg termini, perquè els equips continuïn entrenant al centre parroquial. En aquest sentit, el president del club, Ivon Orrantia, es mostra optimista.
No ens imaginem que no sigui positiva, perquè després d'un posicionament públic tan rotund per part de l'alcalde el divendres passat, qualsevol altre tipus de resposta seria molt xocant.
Veurem, doncs, quina serà la resposta de l'Ajuntament. El que està clar és que hi haurà novetats en les properes hores pel que fa al futur del Sant Josep de Badalona.